Bé, i com cada divendres, i després d'aquesta sintonia que sempre en Jordi el deixem sol en teu peligro, és el moment de saludar en Jordi Unes. Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia, però avui no estic sol davant del perill, eh?
No.
Puxar reforços.
Exacte. Bé, fa un parell de setmanes parlàvem d'aquest tema, tema que va sortir amb aquestes converses que tenim tu i jo, que sempre t'agafo de traïció, perquè quasi mai...
Sí, però en aquella vegada que em vares donar aquesta opció, ja et vaig dir que la millor manera de defensar-ho era portant a qui tinc avui aquí al meu costat i que és una autoritat sobre aquell tema.
Exacte.
Que em vas plantejar.
Bé, el tema era això, jo em preguntava, amb totes aquestes plataformes que han sortit, digue'ls-hi Netflix, Amazon, HBO, Rakuten, Sky, Filmin, els tinc aquí apuntades, eh? Perquè si no me'n recordaria.
Anava a dir que ets soci de totes.
No. Doncs com que ha sortit, i de fet, clar, el que es veu per internet i tot això, el videoclub, com pot subsistir un videoclub? Avui dia, com... Però això era una pregunta que feia i crec que tenim la persona que ens ho pot respondre.
Evidentment, no? Ja et vaig dir jo que la persona amb més entitat per parlar d'aquest tema era qui està aquí al meu costat, que ens acompanya avui, Marc Palau. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Marc.
Bon dia.
Pues mira. Bueno, doncs en Marc segur que és la persona més adient per satisfer aquestes teves curiositats.
Deixa'm dir que, esclar, aquí a l'Escala han tingut videoclubs. Jo recordo el primer que va començar va ser en Prisco. Recordo que tenia la botiga allà on hi ha el carrer de la Torre, on hi ha el Biblos. Sí, va ser dels primers videoclubs, després en van anar posant més. Últimament, crec que hi havia... Bueno, després van posar aquest, el famós La Caixa, el Videocaixa,
sí,
aquí.
Sí, hi havia hagut al carrer de les botigues també un videoclub.
Sí,
jo
recordo
el Titograma.
El Titograma també va ser dels últims.
Del poble, sí.
I després l'únic que has aguantat és tu, que ets com l'Astèrix, quasi allà, al poblat de la Gàlia aguantant. Marc, com s'aguanta això? Com pot subsistir?
És complicat perquè només per la gent que ens segueix i explicar-li una mica d'estadístiques, que es facin una idea, doncs, que sobre el 2005-2006 a tot Espanya hi havia 14.000 videoclubs. I estem a data d'avui i quedem menys de 400 a tot Espanya. Llavors és complicat. Passem mesos delicats, subsistint el que puguem. Jo intento seguir el videoclub perquè és una vocació i és una cosa que m'agrada i disfruto, gaudeixo. M'aixeco al matí si sé que tinc que anar a treballar el vídeo, no tinc cap mena de mandra. Però bé, és complicat i a vegades tinc que intentar subsistir fent altres coses, treballant els matins en un lloc i subsistir a la tarda amb el videoclub. Però bé, no sé, mira, ara aquest any, a finals d'any, farà 20 anys que tinc el videoclub obert. I no sé com anirà, perquè dia a dia segueixo una pàgina que hi ha en videoclubs, dia a dia se sent que tenc un altre videoclub, l'altre dia em van penjar que tancava el 16 de juny, em sembla que tanca a Salamanca un altre videoclub, que tenia 35 anys de... Però clar, anem subsistint com podem, diguéssim. Jo, de totes maneres... Hi ha gent que ha muntat el videoclub com a negoci, evidentment jo també ho he muntat com a negoci, però jo he intentat sempre que la gent que vingués allà gaudís i estigués a gust. Hi ha molta gent que em diu, jo vaig al videoclub perquè vaig a veure en Marc, vaig a xerrar i a llogar una pel·lícula. Jo sempre he intentat això, fer més un club més que un videoclub, que un pur negoci. Que jo tinc clients que han anat a videoclubs a fora i no és així. És clar, han trobat a faltar, han vist la diferència. Però bé, estem passant una època complicada, la veritat sigui dita.
Te'n recordes, Joan, que et vaig comentar que al marge de lo que pogués opinar en Marc, la meva opinió era que el tracte personal era una de les... un dels trets diferencials d'aquests videoclubs que han subsistit. Estic segur que els que subsisteixen a aquests que ha dit ell, que subsisteixen, tots deuen tenir uns paràmetres molt semblants als que Marc descriu. Proximitat i atenció amb el client. Em sembla que...
Sí, així és. El que passa que, evidentment, lluitar contra això, contra les plataformes digitals i la tecnologia, tot avança, i un ha de ser realista, ha de veure el futur. Jo sé que el futur... De totes maneres, el videoclub físic als Estats Units encara funciona, encara hi ha videoclub. Evidentment, Netflix s'ha menjat tot, però encara hi ha videoclub físic als Estats Units. Aquí, el problema que tenim... Jo sempre he pensat que el problema és que la cultura no s'ha defensat, llavors el tema de la pirateria... Hem passat 10 anys molt dolents de pirateria, que tothom s'ho descarregava tot. Llavors, tot i això encara anàvem fent, anàvem treballant, i bé, ara tenim, doncs, encara hi ha una miqueta de pirateria, però tenim totes aquestes plataformes digitals, que jo segueixo dient, el meu fill en té, perquè me'n va demanar, i li vaig posar una, i jo ho he mirat, i ho he consultat, i a mi personalment trobo que és una cosa que el que ens agrada al cinema són plataformes que novetats de cinematogràfiques no en tenen. Llavors tenen molt de sèries.
Sí, ara està, sí. Ara està, Netflix és la sèrie.
Ara està de moda les sèries, està de moda les sèries, està molt bé, hi ha sèries, però hi ha molt de bulto, que dic jo. De pel·lícules també passa. El que passa que amb sèries, jo a vegades, el que passa del jovent, jo crec que arriba un moment que s'un papa tot. Perquè pensa que jo, el meu fill, mira, Netflix està al mòbil. Que dic, a mi no se m'ocorre mirar una pel·lícula o una sèrie al mòbil. Però el jovent d'avui dia estan acostumats a això i van tot el dia amb el mòbil a la mà. I bé, contra això no s'hi pot fer res, ja t'he dit que és una cosa d'aquelles que, per exemple, el Plus lloga pel·lícules més cares que els llogo jo. I dius, bueno, jo a casa ja t'he dit que he vist que el Plus té videoclub i té un videoclub de novetats, igual que tenim nosaltres, el videoclub físic, però bé, lloga més cara, ja t'he dit, i a sobre dius, hosti, jo tinc una còpia que la puc llogar una vegada i ells que la tenen digitalment, que la pot descarregar 5.000 persones si volen al moment i fer 1.000 lloguers al d'allò, doncs mira, doncs així subsistint, doncs mira, lloguer de lloguer, però bé, és complicat. No sé, el futur del videoclub, evidentment del videoclub físic és incert i suposo que, per desgràcia, és com tot, ens irem apagant tots, perquè avui dia treballem tots per guanyar-nos una mica la vida i mira, si la cosa no funciona, doncs mira, aguantarem. Jo dic sempre a la gent, li dic, però no tanquis, me diuen. Dic, sí, dic, però oi, de moment lluitaré fins al final, perquè és una, ja us dic, és una feina que gaudeixo, disfruto i m'agrada, avui dia és això.
El que sí que no hi ha dubte, Joan, és que el que jo sempre dic en el programa quan a vegades ens despedim amb en Marc, és que si teniu algun dubte i veniu aquí, en Marc sempre us informarà en funció dels vostres gustos. Sí, però una màquina no us ho farà, això.
Sí, però, pues, clar, a part de... Ara, avui dia també hi ha molta informació d'una pel·lícula. Sí, vull dir, sí, perquè sí. Si mires internet, hi ha pàgines, inclús hi ha fòrums que te diuen si aquella pel·lícula agradada, t'hi posen els comentaris i tot això. Vull dir que també tenim molta informació que potser abans sí que el videoclub o el cas era això, que... Ostres, aquesta pel·lícula què tal? Sí, mira, aquesta pel·lícula tal, perquè tenien...
Sí, però a la revista, al diari, crònica no te dirà el que sí que et pot dir en Marc, que et coneix.
Ja.
Bueno, aquí hi ha una mica el grau diferencial, la coneixença. En Marc pot saber que una pel·lícula pot ser extraordinària, però aquella persona que li entra per la porta, que sap els seus gustos, ja no li recomanarà. Excepte que aquella persona digui, la vull veure perquè m'ho han dit. Val, doncs molt bé. Però això també interviene la relació client amb l'expert en el tema és molt important. I això és el que em sembla que els fa subsistir de moment.
Maneres de reinventar-se, n'hi ha alguna? Hi ha alguna cosa a fer-hi?
És complicat. Una vegada em va venir un i em diu, home, tu no vols pas tancar, d'allò? Diu, munta tu una plataforma. Dic, sí, home, sí. Dic, estic jo per muntar plataformes. Dic, home, no, dic, això ja és massa gros, són coses d'aquestes que són inversors que munten aquestes plataformes i... Però bé, reinventar-se, mira, hi ha videoclubs que estic en contacte o que he parlat amb ells i a dintre, clar, tenen la superfície molt més gran que la que tinc jo.
Exacte.
I a dintre tenen de tot. O sigui, dic de tot. Vull dir, des de xutxeries, des de gelats, coses d'alimentació, tenen de tot. Divideixen el videoclub, clar, estem parlant de gent que tenen videoclubs amb una superfície de 400 metres quadrats, i poden dividir-ho. Mira, t'ho comento a nivell d'això, perquè potser hi ha gent que no ho sap, el videoclub més gran d'Espanya està a Barcelona, que és el Video Instant, que és un videoclub que té, crec, si no recordo malament, al voltant de més de 40.000 títols. Va agafar la bona època de... Va començar als anys 70, va agafar la bona època de l'UVHS i ha continuat fins ara. I ara vaig veure un correu per internet, doncs, que van passar a puros econòmics, van intentar, doncs, declarar-ho patrimoni cultural, a veure si rebia una subvenció a la Generalitat per poder subsistir. Crec que no va ser així. I ara, d'alguna manera, van rebre una ajuda perquè s'han tingut de canviar de local. Tenia un local a Barcelona, molt cèntric, i degut a que el tema del lloguer ho han comprat uns inversors i es triplica el lloguer, doncs es traslladen al local. Doncs bé, aquesta gent els han ajudat directors de cinema, actors, han posat una plataforma a internet i es trasladen i fan videoclub, cafeteria, sala de projeccions per 12 persones, privades, i amb taula per poder debatre. És una activitat un mes a mes, dius, a veure si es tornem a suscitar, però bé, ara està tancat fins, crec que fins a finals de juny, no, de juliol no obren el local, estan en reformes, però bé, perquè vegis reinventar-se.
Clar, jo pensava en això, no?, de fer això, sistemes de cinefòrums a través dels videoclubs, o allò que poguessis posar cabines privades, allò que tu poguessis veure una pel·lícula allà mateix, no sé, bueno, són algunes maneres
ja...
de...
Una altra cosa que hi ha amb el videoclub que no en parlem i que de moment a les plataformes no es troben són els videojocs.
Sí, així és. El món del videojoc pensa que ara factura molt més que el món del cinema, té una facturació. Però a nivell de lloguer dona molts problemes perquè pensa que un videojoc és més car que una pel·lícula, ara actualment, perquè les pel·lícules en època valien molts diners, però ara actualment amb la crisi doncs, han baixat, els preus són molt més assequibles, els de lloguer, però bé, el joc no, el joc té un preu, jo trobo altíssim, per a la gent, per al consumidor final que l'ha de comprar, no sé si està al voltant de 72 euros un joc de PS4 i... Llavors dius, llogar-ho, he provat diversos formats de lloguer i dona molts problemes, perquè pensa que la mainada en un dia no passa un joc, llavors el necessita 15 dies, tens que recordar, s'ha de tornar al joc, llavors és una cosa que jo no hi entenc massa, jo ho vaig posar com un mes a mes... Ara, jo sé que... Pensa, de totes maneres, Jordi, que a Figueres i les botigues aquestes de videojocs ja n'hi han hagut, han canviat de nom 50 vegades, o sigui que també han passat èpoques de crisi. Però bé, el videojoc ara està en un punt àlgid, ara funciona molt bé, i bé, sembla que la cosa s'aguanta i amb ells els hi ha endavant. Però jo, per exemple, a nivell de videojoc no vull guanyar-me la vida, ho tinc com un mes a mes, vull dir, si el dia de demà tingués que guanyar-me la vida amb això... no m'hi dedicaria.
Perquè està tot el material que tens, totes les pel·lícules que te van entrant, tot això és com de lloguer teu o tu ho has d'adquirir-ho?
No, jo les he adquirit, les he comprat.
Totes les pel·lícules que tens, clar, són comprades.
Clar, perquè es faci una idea a la gent que ens sent, un videoclub de poble de l'Escala, doncs, que dec tenir al voltant de 17.000 títols de pel·lícules, més o menys, entre si uns 17.000 títols de pel·lícules, en quant a quantitat passo de les 22.000 pel·lícules, i bé, dius, per un modest poble i un modest com jo, una persona modesta com jo, que he anat fent col·lecció, jo hi ha hagut èpoques de la meva vida que tot ho he anat invertint en pel·lícules, en passar format VHS a DVD, comprar el DVD. Però bé, he de dir que a nivell de col·leccionista, com sempre m'agrada guardar-ho tot.
Perquè esclar, tu com vas començar, encara vas començar amb vídeos, no?
Amb VHS, vaig enganxar l'VHS, i com vaig deixar de l'VHS, van passar al format de DVD, penso que jo tenia, em sembla que eren sobre, perquè te facis una idea, uns... no arribava a 5.000 VHS, que ocupava molt d'espai en aquella època. De 5.000 VHS amb 10-15 anys, amb 17.000, bueno, més de 17.000, tinc més de 20.000 còpies de caràtules de físiques, però imagina't la diferència.
Perquè ara la botiga, com de material, en quantitat, com de DVDs hi deus tenir?
La gent que ve se satura.
No, perquè
són, imagina't si has de fer 60 metres quadrats per 20.000 pel·lícules, més o menys, que tinc allà, perquè en tinc de col·lecció a casa i en tinc al magatzem, però posi allà el vídeo, posi que n'hi hagin unes 20.000. Doncs imagina't, 60 metres quadrats per 20.000...
Home, jo entenc que el client és idu, sap on ha d'anar a buscar el que li interessa, perquè... està bastant classificat, no? Però si jo alguna vegada he hagut de menester algun títol i tal, ja poc em preocupo de buscar-ho, ja vaig, Marc, busca metal, perquè jo m'hi perdo, o sigui, jo quedo saturat.
Perquè si ara jo vinc i te demano't una pel·lícula d'aquestes antigues dels anys, tu me la pots tenir, o si no la pots trobar?
La puc o no la puc tenir? Jo sempre... Hi va haver una època que en funció de la demanda jo m'ha fet una llista de pel·lícules que la gent em demanava, i en èpoques que no sortia gaire novetat d'allò, doncs aprofitava-les i invertia com a col·lecció, i per servir, per donar atenció al client. Ara, per desgràcia, això no m'ho puc permetre, tinc que venir-me el que tinc, però bé, tot i això, de clàssiques de velles en tinc. El que passa és que a vegades m'ha vingut gent, cine italià dels 40, dic, no tinc. No és una videoteca, és un videoclub, és un negoci. Passa que, ja t'he dit, que a vegades m'han demanat pel·lícules que m'ha sorprès, perquè a vegades he fet col·leccions, he fet coses i les tinc, el que passa que les tinc allà guardades a casa amb la col·lecció, i dic, però sí, a vegades m'he sorprès de pel·lícules que ni jo me'n recordava que les tenia. Remenant i buscant, els he trobat.
Marc, si algun dia esperem que no sigui així i tardi el més possible has de tancar de tot això, què se n'ha de fer?
Doncs mira,
t'agradaria que, per exemple, l'Ajuntament tenies algun lloc perquè pogués tenir aquestes pel·lícules per consultar, la biblioteca, sí, o així, o...
Un fons.
Jo, a vegades ho he rumiat, no sé, perquè, per exemple, hi ha moltes pel·lícules, doncs, que en tinc moltes còpies, vull dir que això, que a vegades penso, la gent me diu, per què no te'ls avens, els que tens, perquè hi ha pel·lícules velles que en tinc 5 còpies, i dic, de què em fa 5 còpies, clar. Ara, actualment, una pel·lícula de segona mà, usada... la podria vendre un euro, un o dos euros, i la gent, i a mi, jo que sé, com soc, diguem que soc molt, molt amb lo meu, és, m'estimo molt lo meu i em costa vendre-ho d'això, llavors sempre penso, dic, guardar-ne una per mi i una pel videoclub, no? Però bé, no ho sé com ho acabaria fent.
Molt bé, doncs, Marc, estaríem parlant, perquè és la conversa és molt interessant, i sobretot tot el que ens estàs explicant i tot el que anem aprenent del que és portar un videoclub i el moment que estan passant els videoclubs, però el temps sempre està limitat. Doncs, Marta, agraïm molt que hagis vingut en aquí, que ojalà pugui durar molt el videoclub, tot i aquestes amenaces d'aquestes grans plataformes. I bé, doncs, moltes gràcies i tot un plaer.
Igualment, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, i després de parlar amb en Marc, bé, ens ha explicat com està la situació, Jordi, que també ja veus que...
Sí, no.
És complicat, és complicat, eh?
Cada setmana que ens solem trobar per parlar en el programa, vull dir, veig que la seva gran il·lusió supera els problemes que pugui tenir, perquè, és clar, és evidentment... bé, no ens ho ha pas d'explicar. Els gairebé els profans ja ho veiem.
Bueno, tu ho veus, clar, més que jo, perquè tens més contacte.
Però de tu va sortir la idea parlar-ne, perquè tu mateix ja veus que, coi, que tota aquesta oferta que hi ha a nivell, tant a la xarxa com a les digitals...
Sí, aquestes plataformes digitals... Això, i...
Tenir un negoci amb una persona que s'hi dedica i tal, és una feinada.
Molt bé, a veure si Marc, només li desitjo que pugui arribar aquests 20 anys i es pugui fer una mena de celebració, que també estaria molt bé.
Evidentment, a veure. Evidentment. Jo recordo quan no el vaig conèixer en aquella botigueta que tenia
el carrer de l'Ajuntament, aquí Joan Massaneta, a la part de dalt, eh?
I després, com va dir, me trasllado un bastó més ampli perquè m'hi capiguen més còpies i tal, i vaig dir, bueno, això és un bon senyal amb el sentit de que ell necessitava aquell espai per poder-s'hi estar més bé. No perquè el negoci fos lo suficientment boiante com perquè, però bueno, de moment és que el canvi li va resultar bé, perquè jo, no és que marxés d'un lloc que era més cèntric a un que no ho és tant, però sí que, és clar, els clients són fidels, això també
val la pena
remarcar-ho. Els clients fidels al Boca Orella t'aporten un altre client. És clar, això és el joc en el que amb aquell es basa.
Molt bé, doncs, Jordi, hem de continuar.
Sí, els últims minuts del programa parlem. Vinga, de les estrenes.
Anem al cine, que de moment aquí no hi ha perill que passi res, el cine que ara aguanta. Gràcies a Déu.
Aquesta setmana podríem dir que els dinosaures han arribat.
Abans d'això, contes de franceses. Per ell, una?
Dos?
Ara és que... Clar, és que sempre les franceses m'atenen...
Dos, sí. Normandia el desnudo i Marguerite Duras.
Aguanten la quota, eh? Sí, el promig de la quota aguanta. Vinga, anem amb els dinosaures, que són el protagonista, no, Jordi, deies?
Bueno, els dinosaures han vingut per menjar-se la taquilla. Som divendres, ahir es va estrenar la pel·lícula. 25 milions d'euros.
Ja?
25 milions de dòlars en un sol dia.
Ja ho tenen amortitzat, aquesta gent.
I encara no s'ha estrenat ni a Estats Units ni a Xina.
Carai, una pel·lícula aquí abans que als Estats Units? Com pot ser això?
Algun dia parlarem dels interessos de les distribuïdores per estrenar-se un dia abans. Perquè pensa que a partir d'avui la còpia pirata ja és a la xarxa.
I tant.
Les coses funcionen d'aquesta manera, però l'estrenar d'un dia abans, la còpia pirata a partir d'avui, però a partir de demà, que s'ha estrenat als Estats Units i a Xina, ja estarà infectat. Però bueno, els milions de dòlars que ha recaptat només són a la zona europea i a la zona asiàtica de l'Extrem Orient. Perquè el que és la zona de Xina i Estats Units encara no s'ha estrenat, s'estrena avui, Per tant, imagina't quan s'hi afegeixin aquest. Aviam si els Venjadors de Marvel, que van obtenir xifra rècord en la seva estrena, els hi haurà durat ben poc aquest rècord. Però bé, de moment tot pinta de que va per un bon camí, perquè a més està recollint molt bona crítica, eh? O sigui que tant a la gent que surt de veure la pel·lícula i els agrada, com els que hi han anat, que han considerat que manté molt bé el nivell de les anteriors entregues, i a més ara hi ha aquest segell d'intriga i de suspens que en Bayona n'és tan expert. Per tant, això encara acaba de donar-hi més importància a la història que explica la pel·lícula. Per tant, ja tenim els dinosaures aquí. Recordem que és la cinquena pel·lícula de la franquícia, que precisament aquesta setmana fa 25 anys de l'estrena de Jurassic Park 1. Per tant, és una bona manera de celebrar-ho, i amb un dia gairebé els mateixos milions que els anys que fa que compleix la saga. Ja hem dit Jurassic Park, per tant,
Jurassic World,
El Reino Caído i El Regne Caigut, perquè amb, no sé, no moltes sales, però amb algunes la podreu veure en català.
Escoltar en català, ja.
I el cinema francès, Normandia el desnudo, una comèdia sobre un poble que pateix la crisi habitual de la ramaderia i de l'agricultura, i que passa un fotògraf d'aquests que es dediquen a fer fotos de nusos en quantitat de gent,
passa
per casualitat per allà, i l'alcalde diu: ostres, aquí tinc la idea, perquè clar, estaven tips de tallar carreteres, tips de llançar la llet i tal, i doncs, tu, fèiem una foto tots despullats. Però clar, ha de convèncer en els veïns del poble. En François Cluzet, un dels actors d'aquests del cinema francès que a mi també m'encanten, és l'alcalde d'aquest poble. L'altra pel·lícula francesa, Marguerite Duras, París 1944, un gènere totalment diferent, un biòpic basada en una novel·la de Marguerite Duras, que dona títol a la pel·lícula, aquest personatge, que durant la Segona Guerra Mundial doncs va fer mans i mànigues per intentar localitzar el seu marit, que era un altre escriptor de la resistència que havia sigut detingut i deportat. Tenim ciència-ficció amb una pel·lícula russa. Estem acostumats a pel·lícules de ciència-ficció de l'espai que ens vinguin del cinema de Hollywood. Doncs aquesta és una producció russa, es diu Salyut 7, sobre els problemes que té una estació espacial, Salyut 7, i que doncs s'organitza un equip per solucionar-ho que no els hi va massa bé, i això pot provocar unes conseqüències catastròfiques. I ja anem a títols que seran poder menors. En tiempos de luz menguante, una pel·lícula sobre un ex dirigent de l'Alemanya Oriental comunista, un personatge que interpreta Bruno Ganz, un actor extraordinari. Recordem el seu paper de Hitler a L'Hundimiento, un actor extraordinari. Doncs aquí interpreta aquest home que compleix 90 anys i encara està convençut de l'idealisme socialista, però que està veient que tot el seu entorn, en l'època que està ambientada la pel·lícula, que és el 1989, doncs tot està ensorrant-se. I El futbol o jo, pel·lícula argentina sobre el món del futbol, que ja sabem que Argentina doncs això ho viu amb passió.
Estem en època de mundial.
Amb passió, i és sobre un personatge que viu tant el futbol que l'estaria vivint 24 hores al dia, i això té problemes al seu entorn. Animació amb Beyond Beyond, una pel·lícula per als més petits, sobre la història d'un conillet que ha de viure una aventura per intentar trobar la seva mare que ha desaparegut. I a Taxi Driver, una pel·lícula coreana sobre els fets que van ocórrer a Corea del Sud a l'any 1980, concretament a la ciutat de Gwangju, i doncs com aquest taxista es va veure implicat en la història que va explicar un periodista alemany. I hasta aquí les estrenes. I a Torroella, Bailando la vida, una comèdia britànica, que per anar-ho a passar bé doncs és la ideal, perquè ens parla d'una senyora ja que està propera a la jubilació, que descobreix que el seu marit l'enganya, i el que fa és anar-se a trobar amb la seva germana, una germana que viu la vida amb el ball i amb la diversió i tot el contrari d'ella, però farà tot el possible perquè la vida d'aquesta seva germana canvi a millor.
Molt bé, doncs fins aquí tot el que hem parlat avui en aquest Parlem de Cine, aquesta sessió que fem cada divendres. Ja saben els oients que avui a les 8 al de Cine ampliarem tot això que en Jordi sempre ens avança i demà en repetició a les 4 de la tarda. Jordi, ho deixem
bé,
aquí?
Fins la setmana que ve.
La setmana que ve més. Vinga.
I millor, com diu l'Àngel.
Exacte.